Evidentment, us explicàvem també a l'inici de l'informatiu, avui estarem molt pendents de si l'Agència Europea del Medicament dona llum verd a la vacuna de Moderna. Si ho fa, serà la segona vacuna que es podrà administrar a la Unió Europea i, per tant, també a Catalunya. L'aval donaria doncs una nova empenta en aquesta campanya de vacunació, que està aixecant una certa polseguera a casa nostra pel ritme doncs, que podríem dir que està punxant. Per parlar de tot plegat, avui volem saludar el Julià Blanco, que és investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol i també de l'IRSI Caixa i expert en vacunes. Julià Blanco, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. No sé si tenim alguna pista sobre què pot decidir l'Agència Europea del Medicament avui.
No, pistes directament no tenim. Jo crec que la intuïció ens diu que l'Agència Europea aprovarà també la vacuna de Moderna avui. I si no ho va fer l'altre dia, doncs és pel volum, suposo, d'informació que havien de revisar per donar el vistiplau definitiu.
Una vacuna que ja s'està punxant als Estats Units. Això no sé si pot donar ja una certa garantia de que és segura o cada organisme fa una anàlisi diferent?
En general, cada organisme té la seva metodologia per analitzar les dades, de manera que l'Agència Europea, que potser és una mica més metòdica en aquest anàlisi, té també una certa lentitud a l'hora d'emetre el veredicte, però evidentment les dades que estan generant les vacunacions que ja han començat són un punt important a tenir en compte per part de l'Agència Europea.
Aquesta vacuna de Moderna és molt diferent a la de Pfizer, s'han explicat moltes coses, però tots anem una mica perduts perquè ja ens hem perdut entre unes vacunes i les altres. En què es diferencia la de Moderna amb la de Pfizer?
Bàsicament són el mateix, parteixen de la mateixa part del virus, de la proteïna de l'espai, de la proteïna externa del virus, i a més la metodologia que utilitzen és també la mateixa. Com ja tots sabem, la vacuna de Pfizer és una vacuna basada en RNA missatger, sí. I la vacuna de Moderna també ho és. Els components de la vacuna són aquesta molècula de RNA, que és la que codifica per la proteïna de l'espai i la que generarà la proteïna perquè el nostre sistema immune la pugui reconèixer. Aquesta molècula de RNA, d'ARN, està acompanyada de lípids per protegir-la, perquè el RNA és molt inestable. I la composició de les dues vacunes és molt similar tant per l'RNA com pels estabilitzadors que porta, aquests lípids que ajuden a estabilitzar l'RNA. Per tant, podem dir que són pràcticament la mateixa vacuna.
El que sí que sabem, per exemple, és que la vacuna de Moderna cal conservar-la a menys de 20 graus. No sé si això facilitarà força, m'imagino que sí, tot el tema logístic.
Sí, els congeladors de menys 20 són els congeladors que tots tenim a casa, són congeladors molt més disponibles que els ultracongeladors de menys 70 o menys 80 graus, que estan localitzats en centres molt específics. Per tant, això ajudarà a la logística de la distribució.
De moment, aquesta vacuna de Pfizer que s'està posant als sanitaris, també als usuaris de residències, als treballadors d'aquestes residències, la de Moderna té alguna especificitat que la faci allò que puguis dir és més adequada per a algun col·lectiu en concret que un altre o no?
De moment encara no tenim dades per dir això. El comportament d'ambdues vacunes és molt, molt similar. Com us he dit, són pràcticament la mateixa vacuna, simplement desenvolupada per dues companyies diferents. Els resultats d'eficàcia són pràcticament calcats, estan al voltant del 95% de protecció en els individus vacunats, i el que tenim fins ara no són prou dades com per dir que una és millor que l'altra. Bàsicament, les dues es comporten igual i no tenim tampoc dades per dir que una pot ser millor que l'altra en un cert rang d'edat o en un cert col·lectiu de persones. Tot això són dades que es aniran generant a mida que es vagin vacunant més persones.
Per tant, hem d'entendre que quan s'autoritzi la vacuna de Moderna s'incorporarà el ritme establert, els grups establerts que hi ha actualment i segons la fase que s'estigui vacunant en aquell moment, entenc.
Exacte. Sí. Jo crec que no ens hem de preocupar en absolut per quan ens toqui vacunar-nos quina de les dues vacunes ens posarà. O sigui, jo crec que això és un debat que no té sentit, simplement el que hem d'estar ben segurs és que si hem rebut una primera vacuna, una primera dosi de Pfizer, doncs la segona dosi també ha de ser de Pfizer, i si hem rebut la de Moderna, la segona dosi també ha de ser la de Moderna. No podem intercanviar dosis, eh? Això sí que no ho podem fer, perquè els estudis que s'han fet s'han fet amb una primera i segona dosi de la mateixa vacuna. Per tant, oblidem-nos de que em puc posar la segona dosi que vulgui, no. Novament, les dues són pràcticament iguals i no ens hem de preocupar a l'hora que ens toqui vacunar-nos quina vacuna ens posarà. Qualsevol de les dues té el mateix comportament.
On sí que hi ha hagut una mica de debat aquests dies és que alguns països com Alemanya o Bèlgica o el Regne Unit s'estan plantejant endarrerir la data d'aquesta segona dosi per poder administrar la primera a més persones. De moment l'OMS i l'EMA ja han dit que això és arriscat endarrerir-ho més enllà de les 4 setmanes. No sé vostè com ho veu en aquest cas.
Sí, jo comparteixo plenament aquesta opinió. De fet,
l'opinió de que és arriscat, vol dir?
Sí. Les dades que tenim són les dades que venen dels estudis de fase 3. I els estudis de fase 3, que s'han fet en aquestes 30.000 persones, s'han fet en unes condicions molt ben definides, que és una primera dosi, després una segona dosi, entre 3 i 4 setmanes després. Per tant, no sabem, no tenim dades per poder saber què és el que passarà si retrasem aquesta segona dosi. O si, com deien alguns, inclús només donem una dosi, perquè així vacunarem el doble de persones. Probablement, si fem això, el que estem fent és generar una resposta immune que és subòptima, que no serà suficient per protegir, i potser estarem empitjorant el ritme de la pandèmia. Per tant, jo crec que aquí hem de ser molt rigorosos i hem de mantenir-nos en les dades que sabem, i les dades que sabem són les que s'han generat a partir d'aquests estudis en fase 3, i no podem canviar les pautes de vacunació i sortir-nos d'aquestes pautes de la fase 3.
Queda clar. Avui, per cert, ens agrada l'atenció llegir al diari Ara una notícia que deia que alguns països de majoria musulmana, per exemple, estan pendents que els confirmin si la vacuna de Pfizer s'ha elaborat mitjançant materials derivats del porc, perquè diuen que tenen dubtes sobre si poden administrar-la o no tenint en compte les lleis islàmiques. No sé si tenien en compte que a Catalunya també hi ha molts ciutadans que practiquen l'islam, que s'ha de tenir en compte això. No sé què me'n pot dir, d'on sorgeixen aquests dubtes que hi pot haver derivats del porc en aquestes vacunes?
Pues, la veritat és que no t'ho sabria dir. De fet, el component que tenen les vacunes, que és l'mRNA, és sintètic. No hi ha absolutament cap component d'origen animal en la molècula activa de la vacuna, en l'RNA. I els lípids que estan protegint aquest RNA, jo diria que també són d'origen sintètic. Evidentment, aquí la resposta la tenen Pfizer i Moderna, que són ells els que saben on han comprat aquests components. Però, en principi, pel que jo conec, jo tendiria a pensar que tots els components de la vacuna són d'origen sintètic i que no hi ha components d'origen animal en aquestes vacunes. Per tant, en principi,
que estar
pensaria
en principi
que podem estar molt tranquils sobre això.
Dèiem que tenim fins ara la vacuna de Pfizer, avui estarem molt pendents de la de Moderna. No sé si la propera vacuna que han de valorar l'EMA serà segur la d'Oxford i la d'AstraZeneca. Anirà per aquest ordre o pot ser que hi hagi alguna que li passi per davant?
Probablement sigui la d'Oxford i AstraZeneca. També la de Janssen està en fase 3 i probablement estaran frec a frec en aquesta aprovació. De fet, això ja no dependrà tant de l'EMA, sinó que dependrà del moment en què AstraZeneca o Janssen facin la sol·licitud a l'EMA. Si tinc ben entès, Oxford i AstraZeneca encara no han fet aquesta sol·licitud a l'EMA i Janssen tampoc l'ha fet perquè encara està acabant la fase 3. Però seran les dues properes vacunes, això segurament.
Aquestes setmanes també, aquests últims dies, de fet, hi ha hagut força polèmica doncs, pel ritme de vacunació a Catalunya. No? Ahir es va incrementar el ritme, es van posar 10.000 vacunes, que és més del que s'havia posat en tota la setmana passada. Creu que ara sí que aquest és el ritme que tocaria o encara anem una mica per sota?
Jo crec que hem de... Tots hem d'aprendre, la logística, com deies abans, era complicada. Jo crec que probablement aquesta primera setmana ha agafat tota l'estructura del Departament de Salut potser no del tot preparada, i el ritme ha sigut molt baix. El que ens hem d'assegurar és que aquest ritme de 10.000 vacunes diàries és el correcte, és el que hem de tenir. O sigui, bàsicament, si ens arriben 60.000 vacunes setmanals a Catalunya, aquestes 60.000 vacunes s'han de posar. No té cap sentit tenir vacunes emmagatzemades en congeladors. Les vacunes s'han d'anar distribuint el més ràpid possible. Aquí, al Departament de Salut, hi ha hagut moltes crítiques, evidentment, per aquest ritme baix. El Departament sembla que ha reaccionat i ha intentat modificar l'estratègia, sempre mantenint els grups de risc com a prioritaris i potser vacunant més a sanitaris, que la logística sembla que és més fàcil perquè, bueno, les vacunes estan als hospitals i, per tant, la distribució d'aquesta vacuna dintre del personal hospitalari, que també és prioritari, doncs ha sigut més fàcil. Esperem que també la distribució de vacunes a residències i als treballadors de les residències s'activi, perquè realment és un grup absolutament de risc i és un grup que hem de mantenir amb absoluta prioritat en la vacunació.
Vostè ho entén, que en un primer moment, tenint la situació que hi ha ara mateix, s'optés per no vacunar els dies festius?
Evidentment és un error. O sigui, el que hem de fer novament és activar, agilitzar la vacunació al màxim. La capacitat de vacunació ha de ser absolutament el 100% de les vacunes que arriben. I això ho hem de tenir com a objectiu, perquè, o sigui, estem en una cursa amb el virus. I com més ràpid vacunem, com més persones estiguin vacunades, doncs la possibilitat de que el virus circuli va baixant. I això és important, perquè estem limitant la capacitat de mutació del virus, estem limitant aquesta possible generació de virus que puguin ser resistents a la vacuna.
Ara parlàvem d'aquest ritme de vacunació. De moment la Moncloa manté que és viable tenir el 70% de la població vacunada al juny. Vostè també ho veu viable?
És viable, potser sí, però...
Clar, ho dic perquè la Conselleria de Salut ja parla d'aquest 70% més aviat cap al 2021. No sé qui dels dos està sent més realista.
Exacte, la Conselleria en aquest cas és molt més realista, jo crec.
Sí.
A veure, arribar a un 70% de la població vacunada serà complicat perquè, primer de tot, en aquests moments les persones de menys de 18 anys ja no es poden vacunar, perquè els estudis de fase 3 no s'han fet amb aquestes persones de menys de 18 anys. Per tant, ja tenim un percentatge important de la població a la qual no podrem vacunar. De tota la resta de la població, esperem que siguin pocs, però hi haurà un percentatge de persones que no voldran rebre la vacuna. Jo des d'aquí dic que tothom es pot vacunar amb absoluta tranquil·litat, però, tot i així, probablement tindrem un cert rebuig a la vacuna des d'una part de la població. I, a més, tindrem la limitació de la quantitat de vacunes que puguin arribar. Aquí potser el Ministeri té les dades més clares, però des del moment que encara no sabem quan s'aprovaran la vacuna d'Oxford o la vacuna de Janssen, doncs només podem comptar amb la vacuna de Pfizer i de Moderna. I el ritme d'arribada de dosis d'aquestes dues vacunes difícilment arribi al 70% de la població per l'estiu.
Mira, ja han sortit les dades d'avui. Una de les bones notícies, precisament, és que ahir, en només 24 hores, per tant, es van posar, atenció, 10.368 vacunes a Catalunya, que això és pràcticament, com dèiem, la mateixa xifra de les que s'havien posat fins ara, després de més d'una setmana de vacunació. El departament, per tant, sembla, doncs, això que dèiem, que va agafant aquest ritme que s'havia marcat. Altres dades que també són d'avui. La famosa RT, que puja lleugerament, ho fa a dues dècimes, fins a l'1,47. El risc de rebrot ho fa en 24 punts, fins als 576. Una altra dada que certament preocupa és el fet que en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 4.451 nous positius, una de les xifres, hem de dir, més altes d'aquestes últimes setmanes. També hi ha hagut 75 morts, i pel que fa als hospitals, avui baixen una mica els pacients ingressats, ho fan en 40 persones, i en canvi pugen 9 persones els ingressats a l'UCI. Ara n'hi ha 417. No sé com valorar aquestes dades, com veiem la R, doncs, que continua pujant, el risc de rebrot que també puja 24 punts.
Bueno, és absolutament preocupant. És absolutament preocupant perquè ens estem acostant cada dia, van augmentant el número de casos identificats i ens estem acostant al pic de la segona onada, que estava al voltant dels 6.000 casos diaris. Realment anem cap aquí i el que trobarem serà un impacte d'aquest increment de casos a nivell de l'assistència hospitalària, tant en els ingressos totals com en els ingressos en UCI. I tots sabem que això ho trobarem una setmana, 10 dies després de que hi hagi el pic en el número de casos. O sigui, per tant, la situació que podem tenir durant aquest mes de gener realment és molt i molt preocupant.
En aquest sentit, no sé com veu la proposta que ha fet un grup d'experts que ha enviat una carta al Departament de Salut demanant que s'ajorni la tornada a l'escola. Entre ells, doncs, la signen Oriol Mitjà, Salvador Massip, Àlex Arenas. Vostè com veu el fet de poder, la possibilitat de poder endarrerir aquest inici de la tornada a l'escola, que en teoria ha de ser el proper dilluns, el dia 11?
A veure, clarament, des del punt de vista epidemiològic, la reacció ideal davant d'aquest increment de casos és reduir absolutament la mobilitat, evitar contactes i la distància social. Per tant, és sempre millor tenir tancades les escoles que tenir-les obertes. Això és absolutament lògic. Una altra cosa és que es pugui mantenir a nivell social les escoles tancades o no. Una solució intermitja, per exemple, és la que han fet que el Regne Unit, que mantenen les escoles obertes però només per els fills dels treballadors essencials. De manera que es limita, es facilita la vida familiar d'aquests treballadors essencials i es fa teletreball per a la resta d'infants. Jo crec que aquesta seria una bona solució també per Catalunya. En qualsevol cas, sempre és millor limitar la interacció social i aquesta és una de les mesures que es poden fer. Evidentment, també, i és opinió jo crec també general, és que tot això s'hauria d'haver fet o s'hauria d'haver pensat bastant abans del Nadal. O sigui, realment aquesta situació que tenim en aquests moments és una conseqüència d'aquesta certa permissivitat que hi ha hagut durant les dates de Nadal.
No sé si els tertulians teniu alguna pregunta. Si en teniu alguna, molt ràpida, que ens queden menys de 20 minuts. No, ningú vol preguntar res. Jo sí que li volia preguntar, ja per acabar, que el seu hospital, el de Can Ruti, que és un dels que participen en un estudi per provar la vacuna produïda per la companyia Janssen, del grup Johnson & Johnson, ara mateix en quina fase està aquest estudi? No sé si preveuen tenir resultats aviat.
Està en fase 3, aquest estudi. Està reclutant individus en fase 3. És un estudi
l'última fase, per
mundial.
Tant, eh? És l'última fase, per tant, la fase 3.
Sí, és l'última fase. És un estudi a nivell mundial on participen molts hospitals i aquí la contribució de Can Ruti i d'altres hospitals de Catalunya és aportar un número de pacients, això per arribar a aquestes xifres de 30.000 pacients participants de diferents països i en diferents zones. L'estudi probablement estarà acabat, o la fase de reclutament està a punt d'acabar i el seguiment dels casos doncs requerirà això, almenys 6 setmanes per veure quin és el nivell de protecció que està generant aquesta vacuna. Però ja et dic, això és una petita contribució i s'ha d'esperar a tenir les dades de tota la resta d'hospitals perquè Janssen pugui fer aquesta sol·licitud a l'EMA, pugui fer l'anàlisi primer de les dades i en el cas que siguin positives, fer la sol·licitud a l'EMA per l'aprovació d'aquesta vacuna.
Doncs Julià Blanco, investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol i també de l'IRSI Caixa i expert en vacunes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que tingui un bon dia de Reis.
Igualment.
Que vagi bé. Bon dia. Bon dia. Adéu.